Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest divendres, ja amb aires de cap de setmana, avui amb els contertulians que s'estrenen aquesta temporada. Encara no hem fet la volta, per tant, anem descobrint cares que, en el cas d'aquesta taula, ja coneixeu sobradament. Xavier García, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Ha anat bé l'estiu?
Doncs sí, per casa, però sí. Ha anat molt bé.
Suportant la calor, no?
Sí.
I en Jaume Cabanyes, què? Què ens explica?
En Jaume Cabanyes, a part de la veu, que espero que se m'entengui, és un refredat, poca cosa més, tot l'altre bé.
T'has de comprar una campana i així et podràs fer entendre.
Bueno,
dic això perquè està a l'escola de campaners, en Jaume.
Sí, sí, que demà estreneu programa.
Avui? Demà.
Estreneu programa aquí.
Sí, demà 9:45 estrenem El Ben Sonat, que és un programa dedicat a les campanes, als campanars i a tota la febre que hi ha en aquest moment al voltant d'aquest element de la cultura popular que durant anys ha estat oblidat i que ara sembla que s'està recuperant, perquè ara l'escola de campaners...
Aquí a la Garrotxa, almenys, de manera molt intensa, vull dir, ja accedent a base de bé.
Oblidant no gaire, jo recordo que a l'escola n'hi havia bastants de campaners.
Sí?
Feien campana.
Ara t'he de reconèixer que m'ha costat enganxar-te, he pensat, aquí potser m'he perdut alguna cosa.
Em penso que t'ha passat a tots, com que parlàvem de campanes de veritat,
clar.
Jo també he trigat a pillar-ho.
Molt bé, molt agut. Xavier, Miquel Fluvià, com estàs?
Excepcionalment bé.
Què vol dir, excepcionalment bé?
Si no entrem en detalls, excepcionalment bé.
Bueno.
Com en Jaume, també un lleugerament refredat, però bueno, bé.
Molt bé. L'estiu ha anat bé, treballant molt?
Bé, treballant, passant relativa calor, perquè tampoc ha sent res a l'altre món aquest any. Bé, molt bé.
Per cert, no us perdeu el programa de Miquel Fluvià a Olot Televisió, que es diu Moments Pibernat, i on ens explica les delícies que Pibernat ens ofereix. Dic delícies perquè jo, cada vegada que m'acosto a una d'aquelles ampolles, penso, no la toquis gaire, no fos cas que tinguéssim algun ensurt, perquè tenen un gran valor.
S'han de tocar
i s'han de tastar, sobretot, i s'han de descobrir. Enhorabona per l'arrencada del programa, els dijous al vespre, a partir de les 11 de la nit, aquí a Olot Televisió. Bé, tenim el primer dels temes per comentar. Hem de reconèixer que aquests dies hi ha certa sequera informativa. El conflicte a Israel està provocant, o al Pròxim Orient, està provocant que hagi eclipsat pràcticament la resta de les informacions. Us preocupa l'escalada que està agafant tot plegat? Perquè ara ja tenim el Líban pel mig, Iran també ja ha començat a ficar-s'hi. Xavier, és preocupant el que està passant al Pròxim Orient?
Bueno, molt preocupant, sobretot per la... Un conflicte armat sempre ho és, però sobretot, diguéssim, el volum de morts... i a més de població civil, perquè encara si és un conflicte armat entre forces armades, sempre hi estic en contra, però dius, bueno, és la seva feina, no? Però és que cada vegada més els conflictes armats, qui ho pateix és la població civil, i sobretot dones, nens, i això és inassumible de totes. I preocupant l'escalada, preocupant que la comunitat internacional sigui incapaç d'imposar-se a Israel. I, en fi, no sé què més dir, perquè és que fa fredat, diguéssim, aquesta situació.
Jaume, com ho veus?
Jo estic més amb la segona part. El més preocupant és que la comunitat internacional s'ho miri passivament. Jo crec que podrien perfectament parlar amb els Estats Units igualment, deixar i fins i tot ajudar, perquè, clar, aquí hi ha molt de comerç d'armes. Comerç d'armes és només entre estats. Una empresa no pot anar a comprar armes. Doncs si hi ha comerç d'armes entre estats, vol dir que no només estàs intentant evitar-ho, que no ho fas, sinó que a més estàs promocionant que continuï. Jo ho veig molt malament, i no només a Israel. Tota la zona que va creixent, i a banda Rússia, Ucraïna... Estem en mals moments, i si no parem abans, pot ser que sigui pitjor, sí.
Ara veurem les portades dels diaris, però de fet està ocupant aquest conflicte tres quartes parts de totes les publicacions. De fet, l'última hora és que Joe Biden no descarta atacs a petrolieres iranianes i Borrell està retraient els bombardejos a Beirut. De moment tot són declaracions, però el que tu dius, no? Diguem-ne, en moviment sobre el tauler en veiem poc més enllà de les declaracions d'intencions que fan els polítics representants de la comunitat internacional, Miquel.
Sí. No, i al final de tot, el més trist de tot plegat és que no hem après res. Tots els que ens agrada la història i hem llegit els moviments històrics que hi ha hagut, les guerres a nivell històric, és igual, recula 1.000 anys, reculem 2.000, reculem-ne 2.000, anem al temps dels romans, passava exactament el mateix, no? La preponderància d'un col·lectiu, en aquest cas doncs, un país molt potent com és Israel, l'estat d'Israel, doncs, que fa el que vol, al seu voltant en aquell polvorí, no? El mateix que passava doncs, fa 2.000 anys amb els romans, no? I el gran damnificat sempre el mateix, la població civil que queda aniquilada, que ningú pensa en ella, no serveixen absolutament per res. I fins i tot això, a nivell doncs, de la diplomàcia, del que diuen els demés, que seria fent el paral·lelisme, seria el que parla la història, doncs la història et parla doncs, de les grans guerres, dels grans moviments, però no parla del patiment de la població i del que va passar. Això es queda com a sobreentès, no? I ara passa exactament el mateix, no? Vull dir que... I al final, doncs, per exemple, s'ha parlat, no? Doncs d'Iran. Iran té un exèrcit 10 vegades superior doncs, de l'exèrcit que té Israel, però és carn de canó, perquè al final li llencen 600 míssils i n'arriba un a destí, no? Vull dir, la gran propendurància que té doncs, la tecnologia, l'exèrcit d'Israel, que és una guerra totalment desequilibrada, no hi ha equilibri de cap tipus, com sempre ha passat a la història, no? Els romans quan varen crear l'imperi que varen crear, aniquilaven tot el seu pas i les legions romanes doncs, eren molt i molt superiors doncs, a qualsevol exèrcit que hi és de qualsevol doncs, tribu bàrbar, que amb el llenguatge de l'època, doncs, que es trobaven per al camí. No? Han passat els anys, mil·lennis, i estem exactament allà mateix on estaven, no? I evidentment, i vosaltres, el relat que arriba o que es vol fer arribar, no? El relat, qui escrivia de les guerres fa 2.000 anys, Plinio i companyia, doncs escrivien sobre la visió dels romans, no? I idealitzaven doncs, totes aquelles batalles. Avui dia, exactament, els mitjans de comunicació miren de... en la mesura del que poden, i Déu mireu que poden, doncs de fer arribar a la població el que convé que arribi, no? I moltes vegades, tot i que... perquè els números són molt freds, es parlen dels milers de morts, però les persones no són números. Les persones, hi ha una vida, hi ha una realitat a darrere que tu parles amb qualsevol persona que ho ha viscut sobre el terreny, no ens fem efecte del que realment... del que està passant en aquella zona, del patiment que hi ha. I nosaltres ens ho mirem com si fos una pel·lícula. I evidentment, amb això no vull dir res, però evidentment que en som conscients, però al final la realitat és molt més dura de com l'estem vivint. Al final l'estem vivint des del sofà de casa, molt, molt còmodament, i això ens hi podem posar tots.
De fet, també una altra de les notícies de les últimes hores és que han arribat ja a Madrid els dos primers avions de l'exèrcit amb prop de 300 persones que estaven al Líban, ciutadans espanyols que han hagut d'evacuar. Per cert, quines conseqüències creieu que aquest conflicte pot tenir per tots nosaltres? Perquè en el cas d'Ucraïna es va incrementar el preu de molts productes del sector primari, el preu de l'oli sense anar més lluny. Creieu que ens pot afectar sobretot a la butxaca, que és quan ens n'adonem anem compte, segurament, Miquel, agafant segurament el que tu deies, de la magnitud de la tragèdia, de que vivim en un món global i que no estem fora, vull dir que són danys col·laterals els que ens acaben afectant a nosaltres de pic o de pelada.
Sí, segur que, vaja, les últimes notícies són de que Israel sembla que volen atacar, diguéssim, la, les petrolieres iranianes, i per tant l'efecte immediat ja el tenim, vull dir, la pujada del petroli, vol dir doncs, pujada general dels aliments i tots els productes de consum, el transport, i aquest efecte, que de moment no és que sigui excessivament important, però ja hi és, i sembla que si el conflicte també va a més, doncs aquest sigui més important. Aquest és el més immediat, però jo em sembla que a part dels efectes econòmics és això, no? A nivell internacional i de relació, la veritat és que s'està enrarint tot molt, està generant inseguretats, pors, estem en un moment polític on l'extrema dreta està avançant, on la seguretat s'ha introduït com un element polític que cada vegada la gent valora i té més en compte, i les guerres i tots els conflictes el que fan precisament és, diguéssim, anar a favor de tot això. És molt preocupant, Jo la veritat és que feia temps, en principi ni recordo, d'una situació
crispada.
No sé, sí, crispada, inestable, que no saps ben bé què pot passar, i on hi ha tota una sèrie de conflictes, vull dir, perquè s'estan acumulant els problemes. A part dels militars, tenim els climàtics, tenim molts problemes a sobre, i em dona la impressió de que som totalment incapaços de fer front a cap d'aquests grans conflictes que tenim sobre la taula.
De fet, agafant les paraules també d'en Miquel, que deia que ens ho mirem des del sofà de casa, hem de recordar que el conflicte entre Rússia i Ucraïna continua cada dia, i diguem-ne, ja forma part una mica del nostre ecosistema informatiu diari, i aquella preocupació que hi havia al principi, ara pràcticament...
Queda interioritzada i no fas ni cas.
S'ha esvaït, no?
És trist que pesa més la cartera que la vida. Segurament ara la comunitat internacional, que si negociem, que si proposem, però mentrestant les bombes van caigent i no hi ha cap acord. Probablement, si passa això de les petrolieres que siguin atacades i encareixin productes, és un creixement de totes les despeses de la vida, probablement llavors sí que afectarà i es prendran mesures, però pesa més la cartera que les vides. Quan sents que 2.000 persones han mort, no, tant te fa sentir dos com 2.000.
No,
ho tens interioritzat i no fas cas. Jo crec que, malauradament, haurà d'anar a pitjor perquè pugui solucionar-se el tema.
Miquel.
Sí, no, al final tornem a anar al mateix, no? Vull dir que el problema es va enquistant, i el futur és que voluntats reals de solució no els hi veus, no? Vull dir, es va parlant del tema, i al final, poder nosaltres, els ciutadans de peu, ens en donarem compte el dia que la butxaca ens afecti, que hi podem estar molt a prop amb la pujada del petroli, que es veu evident, doncs, que es pot acabar produint. Però al final també els que poden decidir alguna cosa, que són els governants qui dirigeixen els fils de la societat, al final segurament també pel mateix motiu poder acabaran buscant-hi una solució, no? Vull dir, perquè jo crec, vaja, que el dia que el petroli es comenci a sentir, comenci a ser un problema, jo veia el senyor Biden o qui sigui que el succeeixi, doncs que els americans no es quedaran quiets, com sempre han fet, no? Vull dir, les grans guerres que hem tingut els últims decennis han estat provocades pel petroli, no? Doncs, i els americans s'hi posaran no per la vida de la gent, no per els problemes que hi hagi a la zona, sinó perquè el problema el tenen a casa seu, i el petroli, doncs, se'ls hi ha encarat i s'ha posat uns preus, doncs, que ells no poden permetre i no poden doncs, assumir, no? L'important no són les vides, sinó que és la cartera, és evident.
És ben trist que l'humanitat, que prioritzem una cosa envers l'altra, és ben trist per l'humanitat, això, eh?
Sí, sí, està claríssim.
Jo em sembla que parlem de la comunitat internacional, però tinc molt la impressió de que la comunitat internacional no pot fer res. És a dir, al final estem davant de la força, la pura força, que aquesta la tenen poquets estats, no? O sigui, Estats Units, Israel, la Xina i
poca cosa més.
Para de comptar. Europa, en aquest sentit, podem piular, però no pintem res, ni pesem res, ni decidim res. Que aquest és un dels grans problemes de la comunitat, no? Som un gegant amb els peus de fang, és a dir, econòmicament tenim una certa importància, però política i militarment no pintem absolutament res. I, per tant, és una mica això que deia abans, de la preocupació, almenys meva, d'estar molt sorprès i molt preocupat perquè realment no veig gairebé per on poden anar les solucions ni que siguin fàcils.
A casa nostra hi ha acord, finalment, per modificar els punts més polèmics de la llei Mordassa, que va impulsar, recordem-ho, el ministre Fernández Díaz en les èpoques més dures del govern del Partit Popular. El pacte se centra en la prohibició de les pilotes de goma i les devolucions en calent i a rebaixar les sancions per faltes de respecte als agents i la desobediència a l'autoritat. Anem a escoltar en Pablo Fernández, que és diputat de Podem, diguem-ne felicitant-se per haver pogut tirar enrere aquesta norma.
En realidad, esto no se puede llamar derogación de la ley Mordaza porque se queda muy corto este acuerdo. Como digo, no se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas. Es un retoque muy estético, pero que no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminarse. En definitiva, es una reforma que lleva la firma del Partido Socialista. Un titular muy grande y mejoras muy, 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 muy pequeñitas.
Un partit socialista que recordem que governa en Podem, en el govern central, amb sumar, que això és important que sempre fem aquest matís, perquè com que s'han barallat tant, oi? Hi ha hagut tantes decisions, és important matitzar-ho. Jaume.
Estic d'acord amb el que sentíem ara. Això fa 7 anys el Partit Socialista es comprometia, portava el programa electoral, a derogar la llei Mordassa, de derogar, a treure 4 qüestions i encara progressivament les bales de goma, diu que s'iran retirant progressivament. Bueno, el proper que perdi l'ull li ve de si és un dia on ja la progressivitat s'ha estès o encara està continguda. D'avui per demà pots perdre l'ull o no en funció de si les bales de goma s'han portat o no. Es ven d'una manera que sembla molt, molt bo, no dic que sigui dolent, evidentment qualsevol millora a la llei Mordassa és benvinguda, però ni Esquerra, que ho ha negociat a la taula, ni el pes de Junts, que com que són necessaris, ni Podem, Podem sumar, no ho sé. Jo crec que queda molt lluny de la que s'havien donat esperances en president quan es presentava, crec que fa 7 anys o 8, que derogarien la llei Mordassa. Derogació? De què? Hi va haver una primera reforma perquè es podia insultar el rei sense tants problemes. Però això és una primera cosa. Però després aquí a Espanya, veient, per molt que la fessin ben feta aquesta derogació, quines garanties tenim que sigui ben aplicada? L'amnistia està ben feta, no? Però els jutges diuen, no, això ho canviarem i posarem que és terrorisme i llavors ja no hi entra. Bueno, qui garanteix que tu dius, el rei el podríem matar? Ells poden dir que hi ha un delicte d'odi o el que sigui. Tal com està la justícia aquí a Espanya, no tens cap garantia, per més que les lleis estiguin ben redactades, a que siguin aplicades amb l'esperit del legislador.
De fet, des del moviment Stop Bales de Goma alerten que si l'element per substituir les bales de goma són els projectils de foam, estem una mica allà mateix, no?
Sí, és on estem a Catalunya, vull dir que es va prohibir una cosa, però es pot utilitzar el foam, que també ha produït, diguéssim, algun algun mal efecte. Jo, en principi, comparteixo, diguéssim, que és una bona notícia, al contrari que en Jaume. Jo sempre he estat de l'estil més possibilista, en lloc de voler el 100% del que a mi m'agradaria, i considero que aquesta proposta és un avenç. El tema de les devolucions en calent, aquí no es toca, sinó que el que es diu és que en 6 mesos la llei d'estrangeria s'ha de refer i, per tant, serà aquí on te tocarà tocar aquest aspecte. I després, un dels aspectes que també ha afectat molt, que de fet en els 5 primers anys d'aquesta llei ha afectat a unes 100.000 persones, són les sancions per desobediència, diguéssim, a lo que se'n diu l'autoritat, o per faltes de respecte, on aquí el que ha primat, diguéssim, era la versió de l'autoritat, del policia, i sempre normalment s'han acabat imposant. Que són aspectes molt durs, perquè durs entre cometes, solen ser sancions d'uns 600 euros, però que primer els has de pagar, si vols recórrer trigues anys, diguéssim, a tenir una sentència, i per tant, diguéssim, jo em sembla que s'avança amb aquest aspecte i és una bona notícia. I recordar que això una mica és de l'any 2015 del PP, i que és una reacció al moviment 15M al carrer, que la policia davant d'aquesta situació doncs demana i exigeix al Partit Popular, al Partit Conservador, que volen més eines per poder reprimir, diguéssim, les protestes, i surt aquesta llei que ara, en principi, jo espero que sigui així i sigui tirada enrere. El dels insults al rei no ve per la llei Mordassa, és altres del codi, però no per la llei Mordassa, i la interpretació que fan els jutges. Vull dir que en aquest sentit no té cap efecte.
Ara dono la paraula a en Miquel, però permeteu-me que introdueixi. En el cas concret de la desobediència a l'autoritat policial, passarà a ser una infracció greu a una de lleu. A més, s'estableix que haurà de ser manifesta, clara i objectivable. Que el terme aquest objectivable és molt relatiu, no? Perquè, esclar, cadascú pot veure a la seva manera. Haurà de tractar-se de la negativa a complir un ordre legal o ajustada a la legalitat o a l'ordenament jurídic, i que aquesta ordre no sigui constitutiva d'infracció penal. Atenció, perquè amb la mateixa condició es considerarà la resistència a l'autoritat o en els casos que hi hagi una oposició corporal, és a dir, en els casos en què es planti cara. Serà quan s'interpretarà aquesta resistència a l'autoritat, i finalment inclou en aquest punt la negativa manifesta i clara a identificar-se, que aquest també era un altre dels temes que havia portat cua si ho demanava un agent, així com donar dades falses també quan no sigui constitutiva d'infracció penal.
Sí, l'objectivable realment és molt, al final acaba sent molt subjectiu.
Sí, exactament.
I és difícil, doncs, de saber on arribarem, no? Vull dir, al final és l'aplicació. Evidentment que la notícia és una bona notícia, era una modificació de llei, perquè al final no és una és a dir, un treure la llei del carrer, sinó que és una modificació que era totalment necessària. El que és important és, finalment, l'aplicació, que es faci bé i tingui realment, doncs, un sentit, no? El que és preocupant, i al final et vas tornant escèptic i costa de creure a veure on arribarem, és, primera, que els anys que han passat, tots els que signen aquesta modificació de llei, tots hi estaven d'acord fa 7-8 anys, han tardat 7-8 anys a fer una cosa molt senzilla, que és modificar una llei. Perquè aquí, d'entrada, una cosa important, no s'ha parlat de què val això. Hi ha coses que valen molt poc, és voluntat, no? I alguna sí que val alguna cosa, i nosaltres m'agradaria veure, i sóc molt escèptic a quin resultat arribarem, que és a les deportacions en calent, no? Diu, bueno, molt bé, deportacions en calent vol dir una persona quan està en el país i demana, doncs, asil, doncs se l'ha de respondre ràpidament i se li ha de donar una resposta, vale? Perfecte, És humà i és el que s'ha de fer. Però això vol pressupostos, això vol diners a sobre la taula i vol, doncs, carai, que hi hagi gent que ho atengui, gent que agafi la sol·licitud i doni una resposta, cosa que avui dia no existeix i costa de creure que existirà, perquè de diners tots sabem els que corren i n'hi ha molt pocs i hi ha cues. És a dir, tots sabem com estan doncs, el servei, com està Canàries, per exemple, no? Uh-huh. Doncs, esclar, les paraules són molt maques, però la voluntat real de que això arribi a algun punt és el que jo crec que la majoria som escèptics, doncs, que realment arribem en algun lloc. I quedarà també, ens ho podem mirar des del sofà, molt bé, molt maco, tot molt d'això, però el qui ho està patint dona la sensació que ho continuarà patint, no? Continuaran havent cues, continuaran havent els serveis totalment saturats, la gent demanarà asil, no se li respondrà fins mesos de que ho ha demanat, provocant situacions d'il·legalitat i de patiment personal. Bueno, és el país que tenim, un país pobre, al final, en què no hi ha voluntat doncs, de solucionar els problemes de reals de la gent. És a dir, jo dic que sóc... Et fas que sí, que sóc un país pobre.
Amb la de país pobre, és que sí. No estic d'acord.
Bueno, depèn amb què ens comparem, no? No, perquè moltes vegades ens comparem amb els països doncs, del nord d'Europa. Ens comparem...
En Canadà.
Sí, en Canadà. Ens comparem amb Noruega, amb Suècia, fins i tot amb França, no? Tenen un nivell doncs, de riquesa i de PIB molt més important que el nostre, no? Una altra cosa, d'aquests països també n'hi ha que gastaran els seus recursos d'una manera més eficient que altres, no? I n'he dit algun que el gasta molt eficientment, per exemple, com seria Noruega i Suècia, no? També és opinable, però...
Sí.
Però bueno, vull dir, d'entrada, ja m'agradaria assemblar-m'hi una mica.
Ja? Xavier, tu ho feies així? Quan deia això del país pobre, què volies dir?
Ah, no, és que considero que Espanya, Catalunya, no som un països pobres, no? Sobretot si ens comparem, com deia, amb qui ens comparem.
Clar,
bueno,
clar.
Amb la mitjana europea, vull dir, no som un país pobre. I jo em penso que, a més, ens trobem una tendència econòmica que estem creixent bastant per sobre d'Europa aquests darrers anys i la perspectiva, almenys, propera també és de que creixem més. Jo és que posaria poder més l'accent amb l'últim que comentaves, eh? Em preocupa més com ens gastem l'eficiència, en com gastem els diners i alhora com recaptem també, perquè la recaptació l'eludeix sobretot els grans poders econòmics, les grans empreses i qui paguem acabem sent la classe mitjana, i vull dir, aquí una mica poder seria posar més l'accent en aquestes coses, eh? Gastar bé, de manera eficient, recaptar també bé i de manera eficient, i jo em sembla que faríem front a un dels grans problemes que sovint no en solem parlar, però que per mi explica part del malestar de la societat, que és la diferenciació social entre la gent ha anat creixent els darrers anys i se'n va i va creixent. Vull dir, això és el que està generant un malestar important que es tradueix en la política, també.
De fet, abans parlàvem de fets objectius que es converteixen en fets objectivables i que s'acaben convertint en fets subjectius. Permeteu-me que m'aturi amb una qüestió també d'aquesta petita modificació, ara et dono la paraula, eh? Sí. Però aturar l'expulsió immediata de persones que entren en territori espanyol era un altre escull per aprovar aquesta reforma. Com tothom sap, la legislació ja diu que s'ha de fer respectant els drets humans, però a la pràctica, diguem-ne, les conegudes com a devolucions en calents a Espanya han acabat al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè, a priori, hem vist imatges on es vulneren aquests drets humans d'una forma clara, no? Per tant, tot plegat és com una mica contradictori, Jaume.
Bueno, ara has tornat cap a la llei Mordassa, pel debat ens envia
manat. Sí, havíem anat a país pobre, país ric.
Exactament.
Sí.
Jo, la llei Mordassa, en conclusió, em queda curta. Es havia parlat de derogació, i això no és una derogació. benvinguda sigui la modificació, però sigui positiva o no, dependrà de l'aplicació. I com que no genera cap garantia el poder judicial aquí a Espanya, doncs no hi confio gaire.
Què volies dir de països rics, països pobres, que era el tema que
no,
s'ha encetat aquí?
No, estaria d'acord amb en Miquel que hi ha països que ja ens agradaria tenir el seu PIB i llavors doncs, la distribució dels recursos com es fa, uns els fan millor i els altres els fan pitjor. Però no m'hi volia ficar amb això perquè veia que ens n'anàvem de la llei Mordassa.
En qualsevol cas, les devolucions en calent és un altre dels temes que tenim sobre la taula i que sembla que no s'acaben d'atrevir, diguem-ne, no diré a modificar-ho, però com a mínim a afrontar el tema clarament i amb valentia, no? Perquè al final topes amb el tema que molts partits polítics posen sota de l'estora o no volen afrontar directament, que és el tema de la gestió de la immigració.
És que si no ho he entès malament jo, aquí no afronten aquest problema, sinó que l'ajornen per modificar la llei d'estrangeria, que de fet és on s'hauria de discutir, perquè no és només un aspecte de la llei de la devolució en calent, sinó molts altres que tenen relació, i segurament aquí jo entenc també que hi haurien d'entrar els mitjans per fer-ho possible. Vull dir, perquè una cosa és dir, arreglar, jo què sé, l'habitatge. Com no l'habitatge, com no s'hi posin calés, i a més durant molts anys, perquè això no s'arregla d'avui per demà, no té solució per més bones paraules.
Hem anat parlant i no...
Doncs això igual, jo em sembla que és aquí on t'hauria d'encaixar i parlar-ne quan realment es debati la llei d'estrangeria.
Sí, això que dius es prorroga, lo de les pilotes de goma s'introdueix progressivament, vull dir que res del que ens diuen és en el moment. Potser l'única cosa que canvia és que si fas una foto amb un policia, ara no et multaran, que abans podia caure el pèl per fer una foto amb un policia que es tamanya per algú. Déu-n'hi-do, però massa, insisteixo, si s'aplica bé, estaré content. Si no, jo, com que en tinc tanta desconfiança amb el poder judicial, de moment no em genera gaires garanties.
A la nit del dissabte 26 al diumenge 27 haurem de tornar a canviar l'hora. Això és un clàssic, en aquesta època, i això, evidentment, trastoca moltes persones, perquè no els agrada que es faci fosc més aviat, i entrem en aquell forat negre, diguem-ne, que és l'hivern, que a moltes persones no els hi agrada gens. La pregunta que ens fem cada vegada que hem de tocar el rellotge és, això per què serveix? Creieu que realment canviar d'hora serveix d'alguna cosa, emparant-nos amb aquest estalvi energètic quan hem d'obrir el llum durant més temps? Com ho veus?
Jo, un altre incompliment, aquest a nivell europeu, perquè es havia acordat que això...
Que revisaria.
Que revisaria, que s'acabava i que cada país acceptaria una hora o l'altra, però que quedaria definitivament. No sé quan fa d'això, 7 o 8, no, potser no tant, 4 o 5.
21, això el que era.
Sí. 21, doncs 3 anys. Sí, sí. Bueno, doncs on estem, cada any és el mateix. I afectació, és evident que n'hi ha d'afectació.
A tu t'afecta, sí?
Sí, a mi m'afecta, per exemple, amb el meu estat, que jo prenc vegades medicació d'alguna cosa així, mira, vés a un hospital, aquell malalt que cada 2 hores ha de prendre una medicació concreta perquè si no es desestabilitza, què fan aquesta nit? Com ho solucionen? No s'hi pensa en això. I això que ens afecta als humans, potser ho compensem més fàcilment. Tot i que mainada i avis costa, però els animals, a nivell del seu horari cognitiu del cos, i tant, les vaques que sempre són munyides a la mateixa hora, són 2 cops l'any que hi ha d'haver intervencions. I per què? Jo no són greus. Pot continuar fent, però jo no veig el guany. No, això de que hi hagi per la indústria més hores de llum, no hi ha més hores de llum, perquè les perds per un altre costat. No ho sé, no ho veig.
Miquel.
Si no, bueno, els tècnics diuen que l'estalvi teòric que hi havia, que fa uns certs anys deien que sí que era real, que ja no existeix. I quan Comunitat Europea doncs, va decidir doncs, l'any 21 doncs, que es deixava doncs, de fer el canvi d'horari, va ser per això, perquè hi va haver uns experts que van dir que no tenia cap sentit i que, i que es podia mantenir... O sigui, que eren més els problemes que les avantatges, no? Perquè els problemes reals, doncs, sobretot amb persones sensibles, persones grans, mainada, doncs, que noten aquests canvis, que evidentment no són catastròfics, evidentment no passa res per anar canviant l'hora, però que, és a dir, no cal patir petits patiments doncs per una cosa que al final no aporta absolutament res. No? Al final, llavors, la gran pregunta serà, bueno, i quin horari escollim? L'horari d'estiu o l'horari de...
Mira, ja la tenia a punt.
Sí, però esclar, aquí segur que no ens posarem d'acord, perquè depèn de la vida de cada persona, és més atractiu un, és més atractiu l'altre. Jo el meu el tinc claríssim.
Quin seria?
Jo el d'estiu. Clar, jo sóc una persona que m'aixeco molt tard i vaig a dormir molt tard, no? A mi ja m'està bé, doncs, que el sol surti a les 9 del matí i ple hivern, ja m'està bé. És l'hora que m'aixeco, vull dir que ja m'està bé, no? Ara, jo entenc que el que s'aixeca a les 6 del matí diu, home, no d'això, però esclar, com que també vaig a dormir molt tard, el dia que se m'allargui també m'agrada. Vull dir que, és a dir, amb la meva vida acaba... Quina és l'hora bona hora? A la que totes les hores de sol les visco, no? Mm. I això, tots arribarem a la mateixa conclusió, no? El que passa que en funció de la vida que fas, doncs, si quan més aviat, el que s'aixeca molt aviat, dirà, no, escolta, mirem l'horari d'hivern. Lògic, perquè...
És que coincideixo, eh?
Tu també et quedaries amb l'horari d'estiu o no?
D'estiu. Faig un horari similar amb Miquel. I l'altre també sembla que l'estalvi energètic, si existeix, és pràcticament mínim. Per tant, jo també seria partidari de deixar-ho, de no tocar-ho.
I en Jaume, és d'estiu o d'hivern?
Que no es canviés, i m'és totalment indiferent que fos el d'estiu que el d'hivern, perquè tindré una vegada un tema d'adaptació, de canviar el meu horari, però per sempre, no ara, que cada mig any tens que anar-ho fent. Passarà una vegada, i si em posen un, poder m'agradarà més que l'altre, no és igual, però de moment tant se me'n dona, però que sí que ho fixin d'una vegada.
Hem de recordar que per moltes persones, diguem-ne, aquest canvi, sobretot el fet que es faci fosca tan aviat i que les tardes siguin tan curtes, li afecta des d'un punt de vista anímic, que això no n'hem parlat, però hi ha moltes persones que són hipersensibles en aquesta qüestió. Bé, no sé si aquí a la taula algú havia fumat.
Jo.
Jo també havia fumat, i molt.
I molt.
No, Miquel?
Mai.
Mai? Mai de la vida?
Bueno, mai. Allò sí. Que diu, quan ser jove es prova alguna vegada, però no em va agradar.
No et va enganxar. No. Som dos i dos, per tant. La següent notícia fa referència precisament a la guerra contra, diguem-ne, l'hàbit de fumar. A Brussel·les ara demana als estats a prohibir fumar en espais oberts com terrasses de bars. Abans tu deies que la Unió Europea no té cap mena de força des d'un punt de vista ni militar ni d'influència moltes vegades, no? Però en canvi, per aquestes petites coses sí que, diguem-ne, incideix. I ara, després d'haver-se prohibit en locals tancats i en determinats espais, ara s'aposta per fer-ho també a les terrasses de bars. Miquel, com ho veus?
Jo, doncs, ho veig molt bé. Ho veig molt bé. I al final és la tendència natural cap on hem d'anar. Hi ha països que ja han arribat. I és a dir, al final hi ha una cosa, vull dir, qui vulgui fumar és un tema individual, personal, i qui és una manera doncs, de tirar-se la salut en l'aire, doncs, que bueno, personalment qualsevol persona pot decidir, però hi ha un problema, que pot afectar a un tercer. Totes les coses que afecten un tercer doncs, s'han de valorar, no? Jo diu on comença i acaba la llibertat, doncs quan estàs afectant doncs, a un tercer, no? Llavors, la persona que està fumant i aquest fet que és perjudicial per la salut doncs, pot afectar una altra persona, com pot afectar, per exemple, en, un lloc públic, en una terrassa d'un bar o en una sala, és igual, en un espai en què hi ha altres, altres persones, doncs això s'ha de regular i no s'ha de poder fer. I si tu, doncs la pròpia persona ja no ho veu per ella mateixa, doncs hi ha d'haver algú que marqui una norma i digui, doncs això, aquest fet no es pot fer, i vostè, si vol fumar, ho fa en un espai totalment privat, en què només hi estigui vostè, o li habilitem un espai en què vostè podrà anar-ho a fer, no? Com sempre, si te'n vas, per exemple, el Japó és el paradigma, doncs, d'aquests fets, tenen uns cubicles a l'espai públic en què la gent s'hi fica allà dins i es tenen la salut en l'aire, doncs, així conjuntament, doncs, amb comunitat, doncs, a dins d'un cubicle, no? Però el resta de l'espai, la resta de les persones viuen en llibertat i...
Però no s'hi de poder entrar en aquell cubicle, no?
Bueno, hi ha una atmosfera realment irrespirable, no? Però, bueno, és una gran lliçó. És a dir, els nivells de tabaquisme al Japó estan baixant a nivells estratosfèrics, però, esclar, ningú vol doncs, anar allà dins d'aquell cubicle doncs, a fumar. Realment és una situació evident de que allò és dolent, no?
I és car, és car el tabac al Japó o no?
No us ho desconec, no ho sé. Però segurament, és a dir, no tinc cap estudi que ho demostri això, només és empíricament el que he vist, com a campanya antitabac és de les més efectives que hi puguin haver, perquè la persona, al final som animals socials, i jo crec que a ningú li agrada haver de viure d'aquella manera, no? Llavors és una manera doncs, de deixar el tabac, que jo no conec cap fumador, cap, que no ho vulgui deixar. I tots els que conec que estan fumant ho voldrien deixar, però pel motiu que sigui els hi costa i no acaben fent el pas, doncs bé, al final jo crec que agrairien una llei d'aquest tipus, molt dura, i que els acabés doncs, provocant doncs, el fet de dir, escolta, jo necessito per portar una vida normal doncs de deixar de fumar. No?
Mira, un paquet de Marlboro 365 al Japó, que equival a 592 iens, em sembla que ho dic bé. Sí? Sí. Ho dic bé? Però és que, per exemple, a Sydney és un 644% més car que no pas a Tòquio. Per tant, imagineu-vos els imports. O, sí, el més bèstia és aquest 644% d'increment a Sydney. Mm-hmm. És a dir, sumem-hi un 644%, aquests 3,65 euros, i déu-n'hi-do que se'n passen aquí? Les ganes de fumar. Aquí te'n vas entre 4 i 5, diria, no? El preu del paquet de tabac. Diria que sí, entre 4 i 5.
Més de 5, crec jo.
O més de 5 en alguns casos,
eh? El tabac ros crec que ja passa de 5.
Això, sí, sí. Això demostraria doncs, que el punt de vista del japonès no han anat pel cantó preu, sinó que han anat pel cantó doncs,
de cubicles.
De confinar-se.
Tu desconeixies el preu i jo desconeixia això dels cubicles, el preu també, evidentment, però sí. Els cubicles no ho havia sentit parlar mai d'això.
Sí. Home, la veritat és que la imatge...
Sí.
Se'm semblaria una instal·lació de lluèrnia, diguem-ne.
No, i és realment impactant, perquè, per exemple, jo recordo a Shibuya, és que és l'encreuament del món en què passen més milions de persones diàriament a peu, no? Que és aquell encreuament famós que els passos de zebra doncs, es van creuant uns amb els altres i cada minut quan s'obren els semàfors en verd i passen la gent, passen milers i milers de persones, doncs allà hi ha un cubicle d'aquests per fumar i és un cubicle que no... És a dir, estem parlant de milions de persones en aquell punt, que estem parlant d'un espai de 10 metres quadrats, és a dir, a l'aire lliure, 10 metres quadrats, tancats de vidre pel sostre i per les parets, amb una porta que s'hi entra, i allà dins d'aquests 10 metres quadrats doncs, s'hi afinen doncs, els que hi queben, és a dir, pilons de japonesos.
Allà pots estalviar diners, no?, perquè pots fumar sense...
Sí, exacte. Pots ficar allà dins i guarrejar.
Els fumadors què hi diuen?
Exfumadors, jo hi estic absolutament d'acord, amb mesures d'aquest tipus. I a part de lo que deia en Miquel de coses que afecten a tercers, que s'haurien de mirar, jo aquí sempre m'ha sorprès i trobo que s'hauria de fer més incís, és que les grans companyies han posat, i sí, això s'ha denunciat ja fa molts anys, productes dins dels cigarrets que creen addicció, vull dir que això ja és el colmo dels colmos. I després també les malalties i els costos econòmics que això genera. Vull dir, jo em penso que hem d'avançar de totes per aquesta via, i realment vaig quedar sorprès quan es va limitar per primera vegada, pensant que aquí nosaltres seríem incapaços de respectar una mesura d'aquest tipus, i la veritat és que em va sorprendre agradablement, en el sentit que vaig veure que sí, que la gent érem capaços d'aplicar la llei, de respectar-la, de respectar els espais. Sempre hi ha algun...
També hi ha excepcions, oi?
També, com en tot, a la vida.
Jaume.
Jo deu fer uns 5 o 6 anys que vaig deixar de fumar, ja havia arribat a fumar més d'un paquet diari. He tingut molta sort que m'agradaria poder-la aplicar també amb el menjar, però amb el menjar no me'n surto. En canvi, amb el tabac vaig poder-la deixar d'avui per demà, amb la gran sort, que això sembla que no és habitual, que jo me'n puc anar a un casament, fumar-me un paquet de tabac i l'endemà zero.
Doncs pues és una sort, eh?
Sí, sí, hi ha molta gent que em diu, hòstia, demà ja estàs enganxat altra vegada. Doncs pues no, tinc aquest domini. I per això dic que m'agradaria tenir-lo també amb l'alimentació, i no el tinc, malauradament. Però respecte a la norma, ostres, com diu en Miquel, les coses que afecten a tercers, sí. Per exemple, les parades de metro, de bus, del que sigui, i les sortides de les escoles quan vas a buscar la mainada, tot això sí que ho prohibiria. Les terrasses no ho tinc clar, perquè no només afecta tercers, afecta quarts, afecta l'economia de molta gent d'aquestes que tenen terrasses, que pràcticament només hi veu gent fumadora, sobretot a partir d'ara. A partir d'ara que serà fosc, tu iràs a sopar a un restaurant, amb el fred que fot, el que no és fumador es queda dintre.
El que fuma passa fred, molt fred a vegades.
El que fuma passa molt fred, però tots passen fred, tots són fumadors. No sé si es perjudica tant. Hauria d'haver-hi una cosa que fos més variable, com per exemple aquí no té res a veure, però aquí, per exemple, al Vial Sant Jordi, hi ha uns radars que et fan passar a les 2 o les 3 de la nit, que no hi ha cap cotxe, a 50. Doncs això hauria d'haver-hi una velocitat variable. En les terrasses, quan hi ha gent a l'estiu gaudint, no pots anar-los a molestar aquella gent. Però quan no hi ha ningú o només hi ha fumadors, no sé si ho trauria.
Ara en Xevi ens ha punxat una imatge, Miquel. Et sona?
En sona, sí.
Aquests són els cubilets pels fumadors que hi ha a Japó. A més, diu smoker's style, volguem dir... apa, estil de fumador, bàsicament. A mi em recorden els confessionaris que hi ha a les esglésies i a la catedral de Milà, on els confessionaris no és el típic confessionari que tenim aquí de fusta i tal, sinó que són cubicles com aquests, de disseny, perquè, esclar, Milà, tot és disseny, doncs fins i tot en aquest aspecte. Per cert, he estat fent números, comprar un paquet de tabac a Sydney costa 29 euros i mig. És per plantejar-s'ho, deixar de fumar amb aquests preus. Per cert, Miquel, una última qüestió que avui teníem sobre la taula, però tristament no ens dona temps. A veure, les ulleres haurien de ser gratuïtes? Mira, Sanitat promet ulleres i lents de contacte gratuïtes, però no per tothom. L'ajuda s'hauria de començar a aplicar el 2025, segons el Ministeri. Com ho veus?
La pregunta ja ha canviat. M'has dedicat no per tothom.
No per tothom.
Esclar,
aquest és el matís.
Aquest és el matís, i el matís és molt important.
Vinga, som-hi.
No? Haurien de ser gratuïtes, evidentment que haurien de ser gratuïtes. L'altre problema, i tornem a anar a allò que del país ric al país pobre. No? Som rics, som pobres, ens ho podem permetre, no ens ho podem permetre. Jo el que diria és que abans calen altres mesures, i una molt important, els professionals. Som un país en què la sanitat o el professional marxa a l'estranger. Tenim grans professionals que no treballen aquí, sinó que han de treballar a fora per culpa que estan mal remunerats. Primer hem de solucionar això, i en el sector de l'òptica passa exactament el mateix, no? Tenim bons professionals, i l'optometrista, l'òptic optometrista, hauria de ser el que prescriu doncs, l'usuari final. Hi ha un greu problema, doncs, sobretot amb les ulleres de la mainada, en què s'ha de fer un canvi constant de graduació i de lents, que moltes vegades no es fa per un tema econòmic. No? Però abans del problema de canvi d'ulleres, ja prescriure-ho, que hi hagi un professional que digui que allò s'ha de fer, cosa que avui dia no existeix, perquè falten professionals. Uh-huh. No? Estem en un país que... És a dir, és un tema sanitari global, és un problema molt complex. Hem de solucionar el problema dels professionals. Metges, infermeres, òptics, s'han de poder quedar en el país, han d'estar ben remunerats, han de fer una bona prescripció i a partir d'aquí hem de solucionar que això arribi a l'usuari final i ho pugui pagar. I si no ho pot pagar, doncs que ho faci l'administració pública.
Ha caigut bé aquesta notícia en el sector de l'òptica en general, en el gremi?
En el gremi, quan coneixes la realitat del problema, tu saps que el problema no és pagar el producte, és que estigui ben prescrit. Ho important és que aquell nen se li digui el que ha de fer i llavors aquella solució es pugui pagar. El problema que hi ha és que moltes vegades no s'arriba a prescriure correctament.
Volies fer un comentari molt breu, molt breu, molt breu.
Sí, molt breu. És diners. Quan la banca, pel tema dels habitatges, van necessitar, van sortir per tot arreu. I jo dic, no som pobres, jo diria que s'hauria d'administrar millor.
Xavier García, Miquel Fluvià, Jaume Cabanyes. Vols dir alguna cosa més sobre això?
No, bueno, respecte al tema sanitari, el personal sanitari, entre moltes altres coses, seria molt convenient que es quedés també per l'economia, perquè els hem format nosaltres i el cost de formació és elevat.
Ho deixem aquí. Que tingueu bon cap de setmana. I tornem dilluns a la mateixa hora des d'aquí, des d'Olot Televisió i des de Ràdio Olot. Gràcies.